sortit de l'hospital pel seu propi peu, molt animat i amb moltes ganes de tornar a incorporar-se el més aviat possible a les seves tasques com a president de la Generalitat. Però és veritat que tindrà que fer cas a lo que digui el seu equip mèdic.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit de l'Hospital de la Vall d'Hebron i des d'aquesta tarda rep atenció hospitalària a casa seva. Els metges han explicat això, que ha sortit de l'hospital pel seu propi peu, ajudat amb crosses, i que encara necessitarà setmanes de tractament per recuperar-se de l'osteomielitis púbica que pateix.
Catalunya nit.
Serà un cap de setmana ventós al litoral i al prelitoral, amb ratxes que es preveuen fortes en zones molt poblades. Per això Protecció Civil ha activat el Pla Vencat.
Parcs, boscos, etc. No és un bon lloc per estar quan està fent vent fort, per tant vigilem perquè ens pot caure alguna branca.
Preocupa que puguin caure arbres morts des de la sequera i altres que hagin quedat inestables per l'accés d'aigua d'aquest hivern. A les 11 preguntarem a Josep Maria Espelta, investigador del CREAF i expert en boscos, què s'hauria de fer ara amb aquests arbres. Renfe fa caure el compromís de puntualitat per a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Tots els bitllets que es comprin a partir d'avui ja no tindran dret a reclamar si hi ha retards per una limitació de velocitat imposada per Adif. Això és el que ha passat en els últims dies en què aquest trajecte ha arribat fins a les 5 i 6 hores a causa de les millores que s'estan fent a les vies. Preguntarem a un expert quin marge de reclamació quedarà. Als Estats Units, associacions d'estudiants han convocat per avui aturades i protestes gairebé una setmana després de la mort de l'infermer Alex Preti a mans de les patrulles contra la immigració. Connectarem amb el corresponsal als Estats Units, que també ens explicarà que l'administració Trump ha ordenat detenir un conegut periodista per retransmetre les protestes de Minnesota. Aquests dies s'està rodant la sèrie Gènesi, coproduïda per 3CAT, que recull la història del petit restaurant de Cala Montjoi, a Roses, que va arribar a ser el millor del món. No és només la vida del Bulli, sinó que combina aquest relat del passat amb la ficció en present de dues dones que volen reobrir el restaurant familiar. La Marta Vallès ha pogut parlar amb alguns protagonistes.
Jo convido la tempesta perquè caigui trons i llamps i que ens porti l'herba fresca i que et puguis fer molt gran. I afloreixen les ginestes perquè el temps està canviant.
I amb el Marc Ruiz traurem el cap al concert de presentació de l'últim disc de Ferran Palau, Aniversari Feliç.
Pensant si tornaràs ben aviat.
Són les 10 i 4 minuts i ets a 3CAT Info. Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
M'abandono els vespres pensant si tu
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Ho hem explicat en titulars a la portada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sortit aquest migdia de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on ha estat ingressat els últims 15 dies. A partir d'ara, seguirà fent tractament des de casa seva. Segons els seus metges, la tornada del president a la feina a ple rendiment dependrà de com evolucioni, però diuen que el més habitual per la infecció que ha tingut és que la recuperació total sigui d'unes 8 setmanes. Montse Mir, bona nit.
Bona nit. És el període que s'estableix habitualment per la patologia que té, però depèn de diversos factors. De moment, l'evolució ha estat positiva, ha recuperat mobilitat i força a les cames i després de gairebé 15 dies ingressat ha pogut sortir de l'hospital a peu, però ajudant-se amb unes crosses. Albert Salazar és el director de la Vall d'Hebron.
Ha sortit de l'hospital pel seu propi peu, molt animat i amb moltes ganes de tornar a incorporar-se el més aviat possible a les seves tasques com a president de la Generalitat. Però és veritat que tindrà que fer cas a el que digui el seu equip mèdic.
Salvador Illa continuarà rebent tractament farmacològic amb antibiòtics per via endovenosa i seguirà amb la rehabilitació. Els metges esperen que d'aquí a unes setmanes la recuperació sigui total i sense seqüeles. Mentrestant, podrà fer algunes tasques que no impliquin esforç físic, ho ha explicat la doctora Dolors Rodríguez del Servei de Malalties Infeccioses.
La malaltia o la sinusitis aguda el que limita és el fet de l'activitat física, perquè ha de ser progressiva i perquè pot ocasionar dolor i perquè s'ha de fer progressivament. Però ja dic, una cosa és l'activitat laboral de despatx, per dir-ho, no? I una altra cosa és l'activitat de desplaçar-se i viatjar i estar hores de peu, que potser així serà una miqueta més tard.
Salvador Illa, per cert, ha fet una piulada X dient que ja és a casa i que la sanitat pública és un orgull.
Passen ja 7 minuts de les 10 de la nit. Està activada l'alerta del Pla Vencat per les fortes ratxes de vent que es preveuen per les pròximes hores. El vent pot suposar superar els 70 km per hora fins demà al vespre al litoral i també al prelitoral centrals i també al sud del país. Oriol Pujadó, bona nit.
Què tal, Agnès? Bona nit.
De moment s'han produït incidències destacades?
Doncs no, perquè el vent ha de començar a bufar més força a partir d'aquesta matinada. De moment no hi ha incidències greus ni tampoc recompte de sortida de bombers. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat, però, que s'extremin les precaucions en activitats a l'exterior, especialment de cara a demà dissabte. Cal evitar les zones boscoses, ja que el terreny està molt moll i els arbres poden caure més fàcilment.
Tenim el terreny molt xop, molt mullat, i tota aquesta aigua que hi ha encara doncs, ha fet que les arrels, que fins i tot alguna pedra doncs, es pugui esllavissar, pugui caure. Alguna branca d'arbre també es pot trencar i també pot caure. Vigilar molt en aquelles zones que són arbrades, parcs, boscos, etc. No és un bon lloc per estar quan està fent vent fort. Molta vigilància també amb la conducció.
És cap de setmana, això també vol dir gent a la muntanya esquiant. Es demana molta prudència en activitats allà, que s'eviti esquiar fora pistes perquè encara hi ha perill de llaus.
Que tenim aquesta situació de vent a la muntanya, que tenim també una situació de risc de llaus, tot el Pirineu, tant el Pirineu central com oriental com occidental, i per tant, doncs, molt curosos amb les activitats que es facin, sobretot aquelles que es facin fora de pistes, que puguin tenir aquest risc, zones que no siguin vigilades, anar molt en compte amb les activitats, i en cas de qualsevol dubte, és millor que aquestes activitats no es realitzin.
A casa, Protecció Civil recomana assegurar o retirar elements de façanes, terrasses i balcons que puguin caure.
Gràcies, Oriol. Quan faltin pocs minuts per les 11, també ampliarem aquesta informació amb el pronòstic del temps que ens fa, com sempre, la Gemma Puig. A banda d'això, a partir de demà, Renfe no pagarà indemnitzacions pels retards a les línies d'alta velocitat. Això és l'AVE. Si els ha provocat una limitació de velocitat imposada per Adif. La companyia Irio, això ja ho està fent des de dimecres, i per tant, ara s'hi afegeix Renfe. Després del tràgic accident d'Ademuz, s'ha incrementat la supervisió de diversos trams on els maquinistes havien detectat deficiències. I el gestor d'infraestructures Adif ha reduït la velocitat de circulació per aquests punts. Tot això s'ha traduït en importants retards durant tota la setmana que han arribat a superar fins i tot les 5 hores en el trajecte Barcelona-Madrid. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quins arguments donen aquestes companyies per no haver de tornar l'import dels bitllets en aquests casos?
Doncs mira, la puntualitat és un dels trets més identificatius de l'alta velocitat i quan les operadores no poden complir-la per causes alienes, diuen, o de força major, poden acollir-se a l'eliminació temporal del compromís de puntualitat. En aquest cas, ha estat el gestor de les infraestructures qui ha modificat la velocitat i això ha provocat un caos aquesta setmana que ha quedat en part solapat pel desgavell a Rodalies. Aquí a Catalunya Ràdio us hem explicat tant un com l'altre. I aquesta tarda ens hem preguntat, aquesta pràctica és legal? I el portaveu de l'Associació de Consumidors Facua, Rubén Sánchez, ens ha dit que sí.
Es legal que lo hagan, no hay ninguna norma que les obligue a tener esos compromisos que tienen valor de contrato en el momento en el que se compra el billete, es decir, se siguen aplicando para los billetes comprados con anterioridad a la eliminación que acaban de anunciar las dos compañías.
Per tant, els bitllets de Renfe comprats fins avui i els d'Irio fins dimarts sí que tenen dret a compensacions. La companyia Ouigo manté la seva política de compensacions. Donarà un val del 50% del bitllet a partir dels 30 minuts de retard.
I els usuaris de l'AVE com s'han pres aquesta mesura?
Doncs mira, hem baixat fins a l'estació de Sants i la veritat és que a la majoria els ha indignat.
No te puedes lavar las manos, estás usando las vías, estás dando un servicio. Entonces decir que claro, que debido a las circunstancias de las infraestructuras, pues hay retrasos, bueno, pues entonces hacemos los billetes gratis y cuando salgamos, salgamos.
Pues la vergonya més gran del nostre país, perquè segurament si estiguessin segur de com estan les vies, això no estaria passant. Jo una hora i deu que vaig perdre el tren d'Extremadura. Bueno, no, clar que em tornaran, només faltaria. Vamos.
Me parece fatal, ¿qué quieres que te diga? Porque claro, obviamente, como están viendo que van a haber masivamente devoluciones, pues no les interesan. Ya nos quieren decir que bueno, porque hay límites de velocidad, ya no entra. Cuando pertenece a ellos, porque la culpa es de ellos, no nuestra.
També hem trobat aquesta clienta, aquesta usuària que és comprensiva, que no només ho entén, sinó que apunta que és el govern espanyol qui hauria d'assumir les indemnitzacions.
Las compañías no tienen la culpa de cómo están las vías. Las vías son responsabilidad de Adif, no de las compañías. Me parece lógico. Es que es Adif, es el Ministerio de Interior el que tiene que arreglarlo. Teoría, tendría ellos que subvencionar a las compañías para que las compañías nos devolviesen el dinero.
Doncs bé, a aquesta hora podem saludar Ferran Armengol, que és advocat i professor de dret de la Universitat Europea, la Universitat de Barcelona. Bona nit, Ferran.
Bona nit.
Ens han dit des de Facua que és legal que les companyies eliminin aquest compromís de puntualitat de manera temporal, però és la primera vegada que passa l'alta velocitat espanyola per limitacions de velocitat a causa de millores a la via?
Bé, aquest anunci és una mica, fins i tot, sorprenent, perquè, sí. De fet, aviam, l'alta velocitat espanyola va començar amb un màxim de compromís de puntualitat, la idea de puntualitat era realment la marca de fàbrica de l'alta velocitat espanyola. Després poden haver hagut puntualment algun cas, però esclar, és que aquest cas s'ha donat per unes circumstàncies molt concretes. Unes limitacions de velocitat que això sí que no s'havia donat mai abans.
Esclar.
Hi havia hagut queixes, se sabia que l'alta velocitat no funcionava com havia de funcionar, i tots els que havíem anat alguna vegada havíem notat unes sotregades, unes coses de mica rares, però clar, això d'ara sí que no té precedents.
A partir d'ara, per tant, dels bitllets que es comprin avui, qui compri aquest bitllet assumeix que el trajecte tant pot durar el que està previst, aquestes dues hores i mitja llargues o tres, o les cinc o sis hores que està durant aquesta setmana, perquè l'empresa deixa clar que no se'n responsabilitza. Ara bé, en quin marc... Sí, però en quin marc es mou el fet que, canviant de servei i oferint un servei, per tant, una mica pitjor, perquè és un tren que dura més, que va més lent, etcètera, puguis mantenir els preus?
A veure, això d'assumir i no assumir, aviam, aquí tenim el que diu el reglament comunitari. Tenim un reglament, que és el reglament 2021-782, que és l'article que... I allà hi ha un article, que és el 19, que és el que parla de les indemnitzacions. I posa un mínim d'indemnitzacions de la mitja hora, i en cas de, és a dir, 25% del preu del bitllet en cas de retard 60 i 119 minuts, o un 50% del preu del bitllet en cas de retard igual o superior a 120 minuts. Vull dir, aquí l'usuari no ha d'assumir en principi res. Llavors, hi ha un punt molt interessant, que és que aquest article 19, l'article, el paràgraf 10, doncs posa uns casos en els quals l'empresa ferroviària no està obligada a indemnitzar. Per tant, això no és una cosa que s'inventi l'empresa ferroviària ni que hagi d'assumir el viatger. I aquests supòsits són aquests. El primer són circumstàncies extraordinàries, com serien catàstrofes naturals greus, crisis com la Covid-19 o similars que l'empresa no hagi pogut obviar. El segon és la culpa del viatger, res a dir. I el tercer és on hi ha la qüestió que es planteja ara, perquè diu circumstàncies alienes a l'explotació ferroviària i aquí torna a sortir comportament de tercers que l'empresa ferroviària, malgrat la diligència requerida, no hagi pogut evitar. Però és que resulta que en aquest tercer supòsit s'exclouen, entre altres, les accions o les omissions dels administradors de les infraestructures. Per tant, les accions, segons això, les accions de l'administrador, que és Adif, no entraien inclòs en aquesta exoneració de responsabilitat. De tota manera, ja aviso que això serà un tema que pot donar lloc, pot acabar això amb una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè aquí diem si és... Vull dir... Hola?
Sí, sí, no, l'estic escoltant amb molta atenció per no perdre el fil. Arribo a la conclusió que, efectivament, el que han fet les companyies en realitat no està recollit en els supòsits previstos per no haver de pagar compensacions.
Segons això, a veure, jo el que puc dir és això del marc legal que seria això. Clar que, per una altra banda, és que cosa és més enredat encara, perquè si t'avisen del retard amb una hora d'antelació... també es podrien excloure, però és que llavors t'han de donar un mig alternatiu. O sigui que és una mica, la cosa pot acabar realment amb un problema d'interpretació.
Queda clar que no està gens clar.
Hola,
justament...
estic aquí?
Sí, em sembla que no em sent. Em sent
no,
bé.
És que no sento gaire bé, la veritat.
Ah, d'acord. Doncs no, ja li dic que és interessant perquè realment el que planteja vostè és que hi pot haver doncs, un marge per a la interpretació i que els usuaris que a partir de dilluns doncs, es trobin amb retards de tant de temps, doncs sí que podran, si més no, fer el tràmit de sol·licitar la compensació perquè no està clar el marge d'interpretació que estan fent les companyies. Bé, en tot cas, les persones que fins ara...
Jo demanaria.
D'acord.
I aviam què passa, perquè aquí hi ha una autoritat que és la que ha de determinar si hi ha indemnització o no.
Doncs avís per tots aquells que es trobin en aquesta situació, que malgrat aquesta decisió, aquest anunci que ha fet avui Renfe i que està fent una pràctica que està fent Irio ja des del 28 de gener, tots aquells que es trobin amb aquests retards tan importants poden igualment intentar fer la reclamació. A partir d'això, aquelles persones que es vegin perjudicades per un retard, com ho han d'acreditar?
Aviam, hi ha uns formularis que els té doncs, una autoritat. Això es poden trobar per internet, I llavors, doncs, amb aquests formularis has de posar una informació determinada i dir, escolta, que m'heu posat aquest retard, i etc. I llavors, doncs, ja la companyia dirà com ho ha de fer.
D'acord. Doncs queda clar que hi ha una mica d'embolic, que per tant no sabem exactament amb què es trobaran les companyies. Vostè, en tot cas, amb el dret de la Unió Europea damunt la taula, el que proposen els usuaris és que, tot i que si viuen retards, que facin la reclamació i a veure com acaba. Ferran Armengol, gràcies.
Sí. Yes, a vosaltres.
Que vagi molt bé. Doncs bé, a tot això, a la xarxa de Rodalies es mantenen les actuacions d'emergència en uns 150 punts on s'han trobat deficiències. Són uns 110 quilòmetres de via on també hi ha velocitat restringida per motius de seguretat. Tot i que el govern havia previst que dilluns superés amb una certa normalitat, avui el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha allargat les expectatives, ho ha dit a TV3.
I el nostre objectiu és que la setmana que ve la majoria d'aquests talls es vagin aixecant. També els he de dir, si durant la setmana es veu que hi ha alguns d'aquests punts que requereixen de més atenció, que requereixen de mesures per poder garantir la seguretat, doncs es mantindran tallades, es donaran les explicacions corresponents, es garantirà el servei alternatiu de transport a través d'autobusos i aquesta serà la feina que hem fet.
I a tot això, el Partit Popular i el PSC no participaran a la manifestació del 7 de febrer pel caos de Rodalies. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Partit Popular troba justa la protesta, però creu que s'està polititzant. Per part dels socialistes, el president del grup parlamentari, Ferran Pedret, ha donat aquests altres motius en una entrevista a 3CAT Info.
Seria estrany que nosaltres participéssim a la manifestació que molt probablement adreçarà una bona part de les seves crítiques al govern al que donem suport. Comprenent i podem compartir les raons per les quals molta gent sortirà al carrer, nosaltres convocar a la manifestació no hi convocarem.
I el trànsit de mercaderies, que també està patint aturades, en aquest cas pel tancament del túnel de Rubí, que és clau per connectar amb França. També es veuen afectats de retruc als ports de Barcelona i Tarragona, i en una entrevista al Catalunya Migdia, Ignasi Sayol, president de Pimec Logística, ha reclamat una xarxa alternativa perquè el país continuï funcionant en aquestes situacions. I ha posat com a exemple un país en guerra, Ucraïna.
Si Ucrania està suportant el que està suportant i continua és perquè té una xarxa de mercaderies mallada que li permet, a pesar del que li està passant, doncs portar mercaderies a tots llocs. No? Som més tremend. Aquí no ho tenim. I és una cosa que fa molt de temps que estem reivindicant.
Tot i que és un cap de setmana que es preveu ventós i que des de Protecció Civil s'ha llançat aquest avís a la població per tal d'evitar les zones boscoses, sí que hem de dir que s'aixequen ja les restriccions per a les activitats en grup als 73 municipis de la zona de Baix Ric, risc de la pesta porcina. Això sí, es prohibeix accedir encara a Collserola de nit per tal de facilitar les captures de senglars. Rafael de Ribot.
Els municipis on s'han reduït les restriccions són els que estan a la zona de Baix Risc, en el perímetre entre els 6 i els 20 quilòmetres de l'origen del brot. Des d'avui mateix també es limita l'accés a Collserola entre les 10 del vespre i les 6 del matí, segons ha explicat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
9 municipis que està prohibit l'accés a les nits, perquè necessitem augmentar les captures i fer captures preventives i fer una feina molt específica en aquesta zona, tot i que no hi ha positius en aquesta zona.
Durant la resta del dia es limiten les activitats en grup a un nombre màxim de 10 persones. No hi ha modificacions a la zona del risc del parc, que correspon als termes municipals de Sant Cugat, Cerdanyola i Montcada. El conseller d'Agricultura ha explicat que fins ara s'han analitzat 980 senglars i que aproximadament un 10% han resultat infectats. Més enllà de la zona afectada per la pesta, Ordeig ha assegurat que s'està portant a terme la reducció de fauna salvatge que van anunciar.
Estem de l'ordre d'una mitjana d'uns 2.000 senglars capturats setmanalment, d'acord? Depèn també de la meteorologia.
Ordeig ha assegurat que es continua investigant quin hauria estat l'origen del brot de pesta porcina africana.
Són les 10 i 23 minuts, fem una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem i el que farem, de fet, és treure el cap als Estats Units amb el nostre corresponsal Oriol Serra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
Timothy Chalamet vol el seu Òscar, d'una vegada per totes. Ell diu que el mereix més que ningú. Després d'haver estat candidat diverses vegades, ara està convençut d'aconseguir-lo.
Aquest divendres s'estrena la seva nova pel·lícula, Marty Supreme. Us explicarem si el seu talent està a l'alçada de la seva ambició.
I també s'estrena la nova sèrie d'Emilia Clarke, Daenerys Targaryen, a Joc de Trons. Aquesta vegada, convertida en una espia de la CIA. Persons of no
interest. Ja ho sabeu, les millors pel·lícules i les millors sèries sempre a la Finestra Indiscreta.
Amb Toni de la Torre, els divendres a la mitjanit a Catalunya Ràdio.
Després d'un merescut descans,
sí?
Torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició Clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya nit.
5 minuts i arribarem a 11:15. Als Estats Units avui hi ha convocades protestes i vagues arreu del país contra la política migratòria de Donald Trump. Precisament la Casa Blanca ha anunciat que ha ordenat la detenció de dos periodistes que ara fa uns dies van cobrir una manifestació a Minneapolis, ciutat on les patrulles migratòries van matar dos ciutadans nord-americans. Connectem a Washington, amb el nostre corresponsal Oriol Serra. Bona nit.
Hola, bona nit, Agnès.
Explica'ns, Oriol, com estan en la jornada de protestes convocada per avui.
Doncs podríem dir que estan arrencant d'alguna manera, però és que aquesta música que sentim no és gratuïta, és la música de Rage Against the Machine, que s'han convertit en l'epicentre de les protestes, i més no, a la ciutat de Minneapolis, amb un concert solidari en el qual hi ha hagut un convidat sorpresa, un convidat que és ni més ni menys que Bruce Springsteen, íntim amic de Tim Morello, del guitarrista de Rage Against the Machine, i evidentment Bruce Springsteen ja hi ha tocat, com a mínim, Streets of Minneapolis, la cançó protesta contra els ICE i contra l'administració Trump que hem sentit els darrers dies. Ara mateix protestes també a d'altres ciutats, com per exemple Nova York, però sí que hem de dir que en principi no hi hauria hagut el seguiment que s'esperava amb protestes massives arreu del país.
Ens ha cridat molt l'atenció aquest altre punt que fèiem, la detenció de dos periodistes que ha ordenat directament l'administració Donald Trump. Com ho ha justificat tot plegat la Casa Blanca?
Bé, la Fiscalia General el que ha fet ha estat engegar una ofensiva contra la premsa, de fet una ofensiva més, de matinada han detingut el periodista Don Lemon, un expresentador de la CNN que ara va per lliure i a qui acusen d'haver participat als aldarulls que van tenir lloc durant una missa en una església de Minneapolis conduïda per un pastor que alhora és agent d'ICE. Aquest és el missatge amenaçador de la fiscal dels Estats Units, Pam Bondi.
No us equivoqueu. Sota el lideratge del president Trump i d'aquesta administració, teniu dret a practicar el vostre culte lliurement i amb seguretat. I per si no està prou clara, si violeu aquest dret sagrat, anirem darrere vostre.
Don Lemon, que no és l'únic periodista detingut arran dels incidents a Minneapolis, ell mateix ja ha pensat que lluitarà fins al final en defensa dels seus drets civils i de la primera esmena recollida a la Constitució, el dret a la llibertat d'expressió.
I finalment, Oriol, la Casa Blanca s'ha compromès a investigar les morts de l'expreti René Good?
Doncs sí, s'hi ha compromès, si més no, a fer una investigació en l'àmbit dels drets civils, precisament. El número 2 de la Fiscalia ha assegurat que s'investigarà l'operatiu antiimmigració sota la jurisprudència del Departament de Seguretat Interior i així és com ho ha justificat el fiscal Todd Blanche.
Ho he dit repetidament, ho investigarem, és clar, però això no vol dir que cada vegada que hi hagi un tiroteig amb un agent federal implicat, el cas hagi d'anar a la unitat de drets civils. Dependrà de les circumstàncies.
Tot molt complicat, molt enrevessat, la transparència, diguéssim, que no brilla, i també el mateix fiscal ha assegurat que hi haurà, per l'altra banda, una investigació, de fet, hi ha una investigació oberta, sobre les connexions, presumptes connexions, entre grups d'extrema esquerra i les protestes que s'han vist a Minneapolis.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, efectivament, un dia més amb moltíssima actualitat que ens arriba dels Estats Units. Gràcies, Oriol Serra, des de Washington. Bona nit.
Adéu, bona nit.
De fet, encara hem d'afegir que Donald Trump aposta per Kevin Warsh com a pròxim president de la Reserva Federal. És un financer que ja havia format part del Consell de Governadors de l'entitat i que els mercats veuen com una persona fiable. Aquesta persona substituirà Jerome Powell, a qui Donald Trump ha estat pressionant perquè abaixi els tipus d'interès. El president nord-americà confia, de fet, que el seu candidat acabi prenent la mateixa decisió.
En parlarem d'això. L'he estat seguint i no vull fer-li aquesta pregunta. Crec que és inapropiada, probablement. Però, sens dubte, vol retallar els tipus d'interès. L'he estat observant durant molt de temps.
I encara dels Estats Units, una informació d'aquest mateix vespre. S'han publicat 3 milions de documents del cas Epstein, en el que és la tongada més voluminosa des que es va començar a desclassificar aquest dossier. Entre els arxius alliberats hi ha 2.000 vídeos i 180.000 fotografies, la major part pornogràfiques. Marc Güell.
Sí, la informació desbloquejada de l'empresari delinqüent sexual Jeffrey Epstein, amic personal de Donald Trump, ha tingut poques referències al president nord-americà. Avui el número 2 del Departament de Justícia ha insistit que no s'està protegint Trump i que qui espera trobar informació sobre ell se sentirà decebut.
Puc assegurar que hem complert amb la llei. I no hi ha cap mena de dubte. No hem protegit el president Trump i no hem protegit ningú. El que vull dir és que crec que hi ha una fam o una set d'informació que crec que no es satisfarà amb la revisió d'aquests documents.
I també ha explicat que les imatges de totes les dones han estat tapades, excepte la de la còmplice d'Epstein, que és la seva parella.
Rússia es compromet a no atacar Kiev fins diumenge, el dia que està previst que reprenguin les negociacions de pau a Abu Dhabi. Mentrestant, Ucraïna denuncia que l'exèrcit rus ha deixat de bombardejar la infraestructura energètica per centrar-se en la logística i també els transports. Moscou, Cristina Solias.
Zelensky denuncia que Rússia ha seguit atacant ciutats i trens ucraïnesos malgrat la treva proposada per Trump. El president ucraïnès admet que les dues parts pràcticament no han tocat la infraestructura energètica de l'altra, però que Moscou ha trobat la manera de continuar fent-nos mal.
Ara veiem que Rússia està canviant l'enfocament dels atacs cap a la logística i les estacions centrals. Per exemple, ha atacat un dels trens de la central elèctrica dels ferrocarrils ucraïnesos de Dnipropetrovsk.
El Kremlin s'aprofita que la proposta de treva de Trump ha estat molt genèrica per no comprometre's pràcticament a res. De fet, el portaveu Dmitri Peskov només ha parlat d'aturar els bombardejos a la capital ucraïnesa.
El president Trump va demanar al president Putin que s'abstingués d'atacar Kiev durant una setmana, fins a l'1 de febrer, per tal de crear condicions favorables per les negociacions.
És a dir, que el Kremlin, a partir de dilluns, que és quan hi ha els pronòstics de les temperatures més baixes a Kiev, se sent amb les mans lliures per tornar a fer servir el fred com a arma de guerra. Abans de la segona ronda de converses als Emirats de diumenge, l'emissari de Putin, Kirill Dmitriev, també tornarà a viatjar a Miami per reunir-se primer i a soles amb els homes de Trump.
I a Síria, el govern i les forces kurdes que controlaven el nord-oest del país pacten un alto al foc i acorden la integració dels combatents i l'administració kurda a les institucions sirianes, tot plegat sota el govern de l'islamista al-Shara. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit. L'anunci arriba després de setmanes de combats que han causat centenars de morts i milers de desplaçats. Els milicians kurds van arribar a controlar una quarta part de Síria i els principals pous petroliers del país, després d'aturar l'avanç d'estat islàmic. Ara, però, el nou govern islamista de Síria, que compta amb el suport dels Estats Units, obliga els kurds a renunciar al seu projecte d'autonomia pròpia.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La regularització extraordinària de migrants és l'última fitxa que ha mogut Pedro Sánchez per intentar recuperar el suport dels socis d'investidura. És l'exigència de Podem i la Moncloa s'ha compromès a complir l'acord. A canvi, espera que els morats facilitin l'aprovació de la delegació de competències a Catalunya que reclama Junts. És un estira i arronsa complicat perquè Podem reclama fer canvis també en l'articulat de la llei que Junts havia dit que no tocaria. Des de Madrid, Àngels Lafuente.
Podem no es conforma amb bones paraules i adverteix que només s'asseurà a parlar del traspàs d'immigració quan es completi la regularització pactada amb la Moncloa. Una negociació que d'entrada no es presenta fàcil. Podem ha demanat reiteradament treure del preàmbul de la llei les referències que considera racistes i ara també de l'articulat. Ione Belarra ho ha defensat amb aquests arguments.
Nosotras podemos negociar un texto sin racismo. Y por desgracia, el racismo no estaba solo en el preámbulo, sino también en toda la delegación de unas competencias, que es una política migratoria, una política de extranjería que es abiertamente racista. Es que tenemos una ley de extranjería en España que es enormemente racista.
Junts ha acceptat canviar el preàmbul del traspàs d'immigració, però descarta modificar l'articulat de la llei. Els de Puigdemont exigeixen al PSOE que s'impliqui en la negociació amb els morats i la Moncloa aposta per la prudència i seguir treballant per complir tots els acords pendents. Com ara, convèncer Junts amb propostes per als propietaris afectats per la prohibició de desnonar. La ministra Isabel Rodríguez intentava acostar posicions amb la diputada Marta Madrenes.
Diuen que a Catalunya hi ha uns 13.000 desnonaments suspesos. Sap quants propietaris han cobrat tot aquest temps? 523. És una presa de pèl.
Creo que los diagnósticos compartidos cada vez son más compartidos, con lo cual creo que estamos más cerca de alcanzar esos consensos.
Són moltes peces a encaixar amb l'objectiu final d'aprovar uns nous pressupostos i per aconseguir-ho el govern espanyol necessita el suport de Junts i Podem, dues formacions amb interessos contraposats i enfrontades ara pel traspàs d'immigració a Catalunya i les mesures antidesnonaments.
Gràcies, Àngel. Justament en el context d'aquest procés de regularització extraordinària, la delegació del govern espanyol a Catalunya ha posat en marxa una prova pilot a l'Hospitalet de Llobregat per assignar automàticament cita prèvia per fer-se la targeta d'identificació d'estranger. L'objectiu del pla, que ja s'està duent a terme a Girona, és evitar intermediaris i aturar, per tant, el mercat negre on es revenien cites de manera il·legal. Maria Costa.
Quan a una persona se li atorga el permís de residència, amb el nou sistema rep un SMS o un correu electrònic de manera automàtica amb el dia i hora de la cita a comissaria. Un sistema, doncs, que evitarà les cites que es donen en locutoris o gestories. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
Aquest element que hi havia abans, que són locutoris de la compra-venda de cites, gairebé doncs, estem començant a provocar que siguin existents. I, evidentment, ho fem per una qüestió de millora al servei públic, per un dret que al final tenen aquestes persones que han obtingut aquest certificat de residència, no? Que puguin obtenir directament doncs, la cita en la policia sense buscar enlloc.
La targeta és indispensable per exemple, obtenir la targeta de la Seguretat Social, per obrir un compte o per poder llogar un pis. La Naomi, de 32 anys i nascuda a Hondures, i la Sol, a Armènia, expliquen com han viscut els efectes del mercat negre en primera persona.
En la policia de Sant Martín, Rambla, Guipúscoa. Y me dijo que si quieres cita, te vas justo detrás del edificio, un locutorio, les dices que vas de aquí y que quieres una cita.
Tú vas al sistema, no encuentras citas. Te tardas hasta 3-4 meses y vas a un locutorio y te dicen, no, tenemos una cita. Pero claro, la cita te viene costando entre 30, 40 y 50 euros.
La delegació del govern confia poder estendre aquest servei automàtic a tot Catalunya.
Catalunya nit.
Catalunya nit. Dos quarts i mig d'onze, ara també us expliquem que almenys 24.000 persones es podran beneficiar de la regularització extraordinària a Barcelona.
Són els càlculs que fa l'Ajuntament, tal com explica l'alcalde Jaume Collboni.
No vol dir que només es regularitzin aquestes 24.000 persones, i a més, desafortunadament, dic que aquestes són les que tenim detectades a partir de tots els serveis municipals i per tant, sobre les que d'una forma més immediata podrem actuar.
La setmana que ve, l'Ajuntament i la delegació del govern espanyol posaran en marxa un grup de treball per preparar els tràmits.
El 2025 registra un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya.
En total, 353, pràcticament una cada dia. Les mostres d'odi i d'exaltació van ser la discriminació més habitual, seguides de les agressions físiques i les situacions d'assetjament. Cristian Carrer és el coordinador tècnic de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia.
La pedagogia, més que les sancions, és establir polítiques coeducatives, polítiques de la perspectiva de la afectiva sexual i de gènere, que les empreses també introdueixin aquesta perspectiva en tots els àmbits i contextos de la vida social, és urgent i és imperant.
Després de dues setmanes, el principal accés al port de la Selva continua tallat.
Per una esllavissada provocada pel temporal Harry, els ajuntaments de la zona es queixen que no saben quan es podrà reparar quan falten dos mesos per Setmana Santa. Roger Pinart és el segon tinent d'alcaldia del port de la Selva i Núria Escarpenter, l'alcaldessa de Llançà.
Per les pors de la gent de venir, la gent que no ho coneix, la gent que es perd, gent que no sap si pot venir o no pot venir, quines alternatives tenen, i això és a diari. Quan tinguem la Setmana Santa a sobre serà caòtic.
Si ara, doncs, ja hi ha un trànsit, doncs imagineu-vos els 7 pobles doncs, turístics, com això ens pot complicar tots plegats la vida.
I els Mossos d'Esquadra, que localitzen Sa i Estalvi, el propietari de la casa que es va ensorrar dimecres a Vilanova de Bellpuig, al Pla d'Urgell.
L'han trobat a un municipi de la zona. L'home va desaparèixer el mateix dia al matí quan es va saber l'esfondrament i la família va presentar una denúncia per la desaparició. Ja des d'un primer moment es va descartar que l'home estigués sota la runa.
Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. En guàrdia, amb Enric Calpena.
George Orwell, un dels escriptors més influents de la literatura mundial del segle XX, va portar la militància antifeixista fins a les últimes conseqüències. Al costat, i no pas al darrere, comptava amb la complicitat activa de la dona amb qui va estar casat durant 9 anys, en uns temps especialment convulsos. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Stars shining bright above you. Catalunya nit.
Night breezes seem to whisper I love you.
Les notícies.
Birds singing in the sycamore tree.
Sota la llum de la lluna.
Dream a little dream of me.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
la tardor s'estrenarà la sèrie Gènesi, coproduïda per 3CAT, que recull la història d'aquell petit restaurant de la Cala Montjoy a Roses que va arribar a ser el millor del món. Gènesi, però, no és només la vida del Bulli. Ho combina, tot plegat aquest relat, amb la ficció en present de dues dones que volen reobrir el restaurant familiar. Volem descobrir més coses d'aquesta sèrie. Serà de 6 capítols i s'està rodant al Parc Audiovisual de Catalunya, a Terrassa. Marta Vallès, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui has anat al rodatge. Què ens explica aquesta sèrie de ficció?
Doncs mira, diu el director de la sèrie, en David Pujol, que vindria a tancar el cercle del documental que ell mateix va fer, el Bulli, història d'un somni. Aquí, però, la història real es barreja amb la ficció. Treballar el documental li va permetre conèixer molt bé com neix i com creix el millor restaurant del món.
L'èpica del que va representar que un restaurant nostre d'aquí a Catalunya canviés el paradigma de la cuina a nivell internacional. I jo crec que la història del Ferran Adrià s'entendrà perfectament com al costat del seu soci, Juli Soler, personalitats molt diferents, el Juli molt expansiu, molt excèntric, una personalitat arrolladora versus la personalitat més introspectiva i reflexiva del Ferran Adrià, més tímida, i com els dos es conjuren, van tirant cap endavant amb molts entrebancs, amb molta gent a la contra.
Tant els escenaris com els plats que es cuinen compten amb l'assessorament de l'equip del Bulli.
Era un lloc molt especial. El Juli Soler, quan parlava del Bulli, ell deia que era un lloc rústic o tronado. Hi havia un contrast molt fort entre una cuina absolutament moderna, diàfana, trencadora, en contrast amb un menjador que venia de les arrels de la construcció de la pròpia casa dels anys 60 i es produïa com un xoc. La reproducció és molt fidedigna, a l'últim detall. Doncs tenim la gran sort de tenir tota la família del Bulli a darrere nostra, tota l'assessoria del Ferran Adrià, plat per plat.
En aquesta sèrie, les dones apareixen a la part de ficció.
La línia temporal del passat és la que està representada per tota la història del Bulli, i a la línia temporal del present està representada per la família Canavac, protagonitzada principalment per la Glòria Canavac, la Mònica López, i per la seva neboda, i elles dos volen obrir un restaurant, i d'alguna manera aquestes dues trames es toquen.
Marta, expliquem-ho. Gènesi té un repartiment d'actors amb cares molt conegudes.
Sí, hem tingut l'oportunitat de parlar amb els principals actors, en Miquel Fernández és en Ferran Adrià.
Jo crec que era important, sobretot, treballar l'evolució, perquè en aquesta sèrie comença molt jove i són uns 25-30 anys. Veure aquesta evolució del Ferran que entra al Bulli com a fregaplats, molt jove, molt tímid, i com es va empoderant fins que arriba sent qui és.
L'Ivan Massaguer és el soci i cap de sala del Bulli, Juli Soler.
Era un tio que la sala la tenia controlada, tot el restaurant era molt bo amb el que feia, sempre tenia bones paraules per tothom, tenia frases fetes, era un tio molt, molt divertit, realment. Ell no entrava a la cuina, el Juli, i ell no entrava a la sala. Vull dir que els Colosseu eren els dos genis.
També hi apareix en Carles Cuevas.
Jo interpreto l'Albert Adrià, efectivament, que és el germà petit del Ferran, que arriba al Bulli molt jovenet, sense molta vocació per la cuina, i s'acaba enamorant, i acaba desenvolupant el seu ofici, ell va dedicar-se als postres.
També he parlat amb la Joana Vilapuig, és la més jove de les dones que volen reobrir el restaurant familiar.
És una cuinera jove que admira el Ferran Adrià i que decideix reobrir el restaurant de la família, que era de cuina tradicional, juntament amb la Mònica López. Estem les dues allà.
Mònica López, una crítica gastronòmica a la ficció, avui no era el rodatge. La sèrie es podrà veure a la tardor a TV3 i a la plataforma 3CAT, i més endavant arribarà a Netflix i farà el salt internacional.
I calaré foc a tantes coses. Em tindria prou amb bon llumí. Un dia de sort com un idiota que no veu més enllà del seu malic.
El cantautor Ferran Palau ha presentat el disc Aniversari Feliç a l'Auditori de Barcelona. És el primer concert de la gira de presentació de l'últim treball en què en Ferran Palau canvia el so i aprofundeix en l'intimisme. Barcelona, Mar Ruiz.
El temps s'ha durat durant una hora i mitja a l'Auditori durant la presentació d'Aniversari Feliç. A la veu i la guitarra acústica de Ferran Palau s'hi sumen un violoncel, una flauta travessera o un clarinet i una guitarra elèctrica farcida d'efectes que la fan etèria. No hi ha bateria ni cap estridència. Tot és suau, balsàmic, intens, i aquest canvi de so gairebé oníric respon a una realitat molt concreta, i és que, com explicava el suplement de Catalunya Ràdio, té una malaltia que li fa perdre l'oïda i ha decidit canviar el format per continuar dalt de l'escenari.
Crec que aquest disc és una mica la decisió de començar-me a cuidar, de començar a fer una música que sigui viable
doncs, d'ara a poder fer una carrera llarga.
A l'arrencada del concert sonava la banda sonora de París, Texas, de Ray Cooder. I sí, algunes de les textures de la guitarra a cançons com Tan Feliç hi porten. D'altres, com Estómac Buit, fan pensar en Nick Drake per la presència del violoncel, un instrument que Ferran Palau va decidir incorporar després d'escoltar el primer disc de Marc Pujol. Cançons com Caic o Reflexa se la juguen en aquest format que dona tanta presència a la melodia i acaben en ovacions. Grans clàssics com Cavall Blanc queden embolcallades en cotó gràcies a la flauta travessera que sona gairebé com un ney. Tant és així que el públic no canta cançons com Serà un abisme, sinó que la xiu-xiueja, sense atrevir-se a trencar l'encanteri d'aquest petit món infinit concentrat en una hora i mitja de música.
I ara us expliquem el que s'ha destapat avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Estrella Morente ha acusat en Rosalía de faltar-li el respecte en aquesta cançó que estem sentint, La rumba del perdón, la col·laboració que va fer en el disc Lux juntament amb Sílvia Pérez Cruz. Assegura sentir-se avergonyida i disgustada per com ha quedat la cançó. Montse Mas, bona nit.
Bona nit.
Què ha passat?
Doncs la cantaora es queixa que la seva participació a la peça s'ha retallat tant que al final ha quedat com si fos una simple curiositat vista de Rosalía. Això ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
Con la gana que teníamos de cantar, y no, primero iba a ser un dueto, luego ha sido un trío, y no nos ha dejado cantar ni a la una ni a la otra, nos ha castigado a las dos. Menos mal que me acaban de dar la medalla de las bellas artes, si no se pensarían que estoy ahí detrás de la Rosalía para que, no sé, para hacerle un par de vocecillas.
Déu-n'hi-do. De totes maneres, sembla que l'artista andalusa s'ho pren amb cert sentit de l'humor, no?
Sí, ja ha volgut treure ferro, però també ha llançat un missatge contundent a Rosalía, qui, per cert, segons ha dit, considera una amiga de la família.
La música debe prevalecer por encima de los intereses de productores, de uno mismo, de todo. Y si dos compañeras han hecho un trabajo de varios días, hay que respetarlo. No lo puedes tirar a la basura, Rosalía. No todo vale. Todo no vale.
La Granadina prepara ara el concert de Estrella a Estrelles, un homenatge a grans veus femenines que presentarà el 15 de febrer al Liceu dins el Guitar Bessaina. La que piensas que puede escaparse del plan divino.
El que le está gritando del quinto al cuarto a su vecino. Montse, expliquem també que avui ha mort als 71 anys Catherine O'Hara. És l'emblemàtica mare de Kevin McAllister, que és el protagonista de la pel·lícula Sol a casa. Stay up there. I don't want to see you again for the rest of the night. He'll pee all over me. I know it. Fine. We'll put him somewhere else. Catherine O'Hara, de nacionalitat canadenca, va ser actriu, guionista, humorista també, i se la recorda especialment per haver interpretat el paper que estem sentint, Kate McAllister, la mare del Kevin, a qui donava vida a Macaulay Culkin a la comèdia dels anys 90 Sol a casa.
Sí, la seva carrera, però, va començar a la televisió amb la sèrie de comèdia SCTV Network 90. La seva participació en aquest treball li va valer el seu primer Emmy. El segon li arribaria el 2020 per la seva participació a la sèrie Schitt's Creek, on interpretava la matriarca de la família Rose, Moira Rose. També va estar nominada a un Emmy per un dels seus treballs més recents a la sèrie d'Apple TV The Studio. De moment només s'ha transcendit que la mort a Los Angeles, arran d'una breu malaltia.
I ja ho sabeu, els divendres cada 15 dies tenim amb nosaltres la mirada de Blanca Llum Vidal, que avui ben bé fa un poema sobre el desig.
Tanta conversa per mirar d'interpretar què és el desig i què fa. Tant de discurs i enunciat contundent i tancat dins el cor d'ell mateix. Tanta frase amb tanta forma d'eslògan, de propaganda exaltada i addicta, o de faixa de llibre. D'esquer punxegut enganxat a la gola, o en el cap o en el sexe. De mercat tautològic o d'aforisme brillant. I com tot aforisme, una mica tirànic i sord. Indiferent a la polseguera del món i a les coses concretes, i a les desviacions i a les corbes. Afirmacions impactants i precioses, com ara, s'escriu com es desitja, i va aparèixer el desig, violent i sol, com una pedra. Tantíssimes hores preguntant-se d'on surt i quin origen l'explica. Que si un rampell o una rampa magnètica, que si una sotca desperta, o l'espurna política i el principi moral que constata una manca i que es disposa a omplir el buit amb imaginació i amb deliri, que sigui una funció fisiològica i l'estratègia animal de supervivència i de caça i de reproducció a queixalades, que sigui un mecanisme verbal i els malabars d'un cervell que no en té prou amb l'amor perquè el que vol és parlar-ne, que si el no-res o l'absurd a vegades brutal, a vegades innocent i senzill i a vegades sofisticat i barroc i un efecte temptador i un dolor que repara. Tanta conceptualització i tanta muntanya de teoria amb arguments hipotètics i edificis de lògica. Tan convertit en objecte d'estudi i en el punt de partida per entendre l'alteritat i el subjecte. Una tensió que difumina els meus límits i que m'empeny cap a l'altre, que em posa en qüestió i que m'aliena, que em condueix a la mística o que em permet escapar de la solitud radical, que em confronta a la incoherència i a la contradicció perquè el que busca és satisfer-se i perpetuar-se insatisfet per no deixar que s'acabi, que se supedita a la raó o a una jerarquia de l'ànima, que es dilueix en un brou inconscient o que vesteix un imperi que esquerda els costums i la llei i tot allò que s'imposa. Tan definit i tantes hores fent llista per saber de quina cosa està fet, d'ambivalència o de força, de paraula o de pell, de llibertat o de química, de sedició o de matèria. Tan remenat i estudiat i observat de més a prop a més lluny i embolicat de nocions. I al final, el que passa és que segurament el desig és impossible de dir.
Va, jo sóc una mica optimista encara. Apel·lem a l'esperit de superació d'aquest equip. Expósito avança per la banda esquerra, fa la centrada a l'interior de l'àrea, el cop de cap, puro! L'ha tingut Quique García! Era aquesta, entrat amb tot amb el cap! Li ha marxat dos pams! Desviada el pal esquerre de Cibera! Quina llàstima, perquè la centrada d'Expósito era un carmel! Era un regal!
5 minuts i serà les 11. És la narració del Sergi Andreu a l'antena de Catalunya Ràdio amb aquest partit de l'Espanyol. Francesc Ripoll, bona nit.
Hola, bona nit.
Està perdent l'Espanyol i semblava que era la jugada definitiva,
sí,
eh?
Era la narració i la lamentació del Sergi Andreu, perquè ha tingut una ocasió claríssima a l'Espanyol. Ha estat Quique García amb el cap des de dins de l'àrea. Som al temps de descompte i l'Espanyol està perdent contra l'Alavés a l'RCT Stadium. Espanyol 1, Alavés 2. S'han afegit 6 minuts i ja en duem 3 i mig, per tant, 2 i mig per arribar al final d'aquest partit en un duel on l'Espanyol s'ha avançat al marcador. Ha marcat Roberto, però abans del descans Antonio Blanco amb un xut des de fora de l'àrea i Lucas Boya a la segona, aprofitant un error de la defensa blanquiblava, estan situant el de moment 1-2 al marcador.
Cabrera està a punt de fer falta. Romero enrere per Dimitrovic. Vinga, va. Dimitrovic, fora de l'àrea, avança. Pilota penjada novament a la frontal, a la zona 3 quarts. Qui mirarà de pentinar-la? Cabrera. No se'n surt. La pilota refusada per la defensa de l'Alavés, marxa fora de banda. És out per l'Espanyol. Rubén per Dolan. Dolan la torna Rubén enrere. Dimitrovic.
Li queda poquíssim en aquest partit.
Dimitrovic torna a penjar la pilota a la frontal de l'àrea.
Però, minut i mig, però la pilota està ben bé al centre del camp. Escolta, cantem un gol del Barça, deixem que el canti el Bernat Soler. Vinga.
La recupera bé l'Espanyol. Novament pilota.
Gol. Fermín. Fantàstic.
Fermín, que ha renovat, no, Francesc?
Sí, fins al 2031, el migcampista del Campillo, de 22 anys, i a Can Barça, des de que en tenia 13, tenia contracte fins al 2029. El club ha allargat per dues temporades més, una renovació que suposa una millora de la seva fitxa del voltant del 50%, molt important per Flick. Demà, per cert, ells Barça, també Oviedo Girona.
Acabarà perdent aquest partit en un mes de gener fatídic, on encara no ha aconseguit cap victòria després de 5 partits, 4 derrotes i un empat, un punt de 15. Eh?
Doncs sembla que tampoc anirà més aquesta vegada. Francesc, gràcies.
Vagi bé.
Bona nit. Alarmant, però comença a ser un punt preocupant, ja. Un punt preocupant, si voleu. Toca al mig del camp Piquel. Ara amb el cap... no, amb el peu, Romero. Però la perd Pere Milla, se l'endú a la banda dreta. Guevara, el gol de Pablo Ibáñez. Encara Guevara, a la punta de l'àrea.
Everyone knows when.
sempre amb música, que la Gemma Puig ens vol donar pistes del temps que ens espera en els pròxims dies, en aquest cas el cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit.
Aviam, jo sé que ve vent, però...
Exacte.
Ve vent, no?
Bé, exacte. Haurem d'estar molt pendents del vent aquest dissabte, sobretot. Avui ja n'hem tingut. Aquesta és una cançó de Rotham Friedman que es diu Windy, i per tant tenim activat l'alerta VentCat per aquest dissabte. Ventades fortes, litoral, prelitoral sud, com de Tarragona, Terres de l'Ebre, Costa Central, també cap al Pirineu, cap a l'Empordà, a la majoria de comarques, i per tant molta precaució per aquest vent que pot superar els 70-90 quilòmetres per hora. Aquesta nit també hem d'estar pendents d'aquest front que ens creua, i per tant, si hem de fer algun desplaçament, precaució, perquè anirà plovent, la pluja anirà avançant d'oest a est, sobretot meitat nord, però amb aquesta cota de neu, doncs, que també anirà baixant dels 1.200 cap als 800 metres. Dissabte, el vent també farà que s'obrin clarianes, quedaran restes d'inestabilitat al nord, baixarà la temperatura, i després d'un dissabte, podríem dir, doncs, més mogut, diumenge tindríem un dia, doncs, amb més calma, amb vent a la baixa, amb més estabilitat, per tant, una miqueta de tot, però sobretot molta precaució aquest dissabte, doncs, amb aquestes ventades fortes.
Molt bé, doncs, ha apuntat, hem sentit abans també ja els consells de protecció civil, per tant, tothom pendent d'això, tenint en compte aquestes precaucions que es demanen. Gràcies, Gemma, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, bona nit.